Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I 25 minuts, aquí estàvem amb Andreu Bosch. Esclar, tothom fa números, amb això de la jubilació i de les cotitzacions, i ara fèiem doncs aquelles coses, doncs mira, si és el 67, el 67, però això sí que em sembla que ho podem dir després de tants anys. Andreu Bosch fa la feina que li agrada. Andreu Bosch, bon dia i bona hora.
Molt bon dia a tots.
Feu la feina que us agrada.
Tot el que faig m'agrada.
Això us ha
quedat. Jo tinc una edat de no fer coses que no m'agradin.
La feina relacionada amb la cotització a la Seguretat Social us agrada especialment?
Sí, vaig tenir la sort de poder triar-la en el seu moment. Jo treballava a la Caixa i vaig poder demanar excedència de la Caixa. Durant 5 anys m'ho vaig estar pensant i evidentment vaig decidir l'ensenyament perquè m'agrada.
Ara fèiem això, però vull dir, no tornaríeu a la Caixa. Jo us quedaríeu a l'ensenyament.
No, a la Caixa no. A la Caixa no. Jo crec que vaig
I més
triar,
tal com estan les coses, el que us tocaria fer.
Home, tal com estan les coses de l'ensenyament, tampoc no estan molt, molt bé, no? Però vaja, el que és la feina m'agrada.
D'acord, fa de més bon suportar tot plegat, eh? Per descomptat que sí. Bé, saben que amb Andreu Bosch tancarem aquesta primera roda del 2011, la roda de l'esport amb veus de les diferents formacions polítiques sitgetanes. Fem ja aquestes alçades la mateixa pregunta a tots ells. Alguns continuaran, altres deixaran el món de la política, altres ja han passat també per la designació oficial per part de la seva formació com a candidat a les properes municipals. Amb Andreu Bosch, l'últim cop que ho varen tenir aquí, li preguntàvem en quin punt estava del procés. Ell ens deia que encara el partit havia de decidir. S'ha produït alguna reunió en aquest aspecte? Algun pas endavant?
No, vaja, de fet, l'assemblea ordinària en què segueixo assumint el càrrec amb ganes de president del meu grup polític, però nosaltres també estem en procés de primàries. El dia 12 de febrer doncs farem l'assemblea en què es proclamarà el candidat a l'alcaldia.
D'acord, o sigui que és a tocar.
És a tocar, sí. Sí, de fet, potser fins i tot pensàvem en fer-ho abans, però també per donar oportunitat a si hi ha algun relleu que es pugui presentar també, o relleu, doncs és bo de donar oportunitats.
Sabeu si hi ha algun altre candidat en aquestes
primàries? No, de moment no ens ho estem parlant, però de moment sembla que no.
Sembla que tots els camins condueixen a Andreu Bosch.
Sembla que per tercera vegada, doncs sembla que sí. Però vaja, no vull anticipar esdeveniments
ja
perquè realment fins al 12 de febrer doncs les portes han d'estar obertes. I ho dic amb sinceritat, és a dir que realment crec que donar la possibilitat a qualsevol altre membre d'Acció per Sitges encapçalar la candidatura és el que toca i el que s'ha de fer amb un grup polític que es vol democràtic i obert a la participació de la gent.
Han passat 8 anys ja,
Hem passat molt ràpid per això, Han passat moltes coses per això.
Recordàvem que Acció per Sitges es va presentar un mes de febrer, si fa o no fa, a principis de l'any, que sí?
Exactament, va ser
mes de febrer, si no recordem malament, no? Sí. Bé, quedaven pocs mesos per les municipals.
Sí, va ser. De fet, jo recordo perfectament, la decisió va ser durant les vacances de Nadal, que ho vaig parlar també amb la família, i aleshores doncs, vam decidir que sí, que em presentava, però ho vaig dir en petits cercles. Clar. Per dir-ho d'una manera, no? I fer-ho públic, ho vam fer públic, si ho recordo, a l'Estela, no recordo exactament
el dia, però era principis d'any.
Era el febrer i em sembla que era cap a finals de febrer.
Bé, doncs ja en parlarem, perquè en aquest cas, a l'espera d'aquesta assemblea del dia 12, ja ho saben, que encara ens queda una roda de portaveus abans no arribi l'època de preelectoral i de campanya electoral. Preguntem també durant aquests dies, sap Andreu Bosch, com la resta de portaveus polítics, que aquestes eleccions segurament posaran sobre la taula més opcions polítiques en la contesa electoral del proper 22 maig. Quina valoració em feu d'aquest mapa polític ara on es poden moure més opcions encara?
Jo valoro positivament, com a globalment positiu. Ara bé, hi veig alguns problemes, i és que, esclar, la llei electoral no afavoreix que es presentin petites opcions, que poden ser grans opcions ideològiques, però que en nombre de votants potser agrupen poca gent, no? I, primer de tot, quan més serem, més riurem. I això és expressió de la pluralitat democràtica i de la pluralitat d'opcions, i que la gent no viu d'esquena a la política, malgrat el que sembli. I, per tant, doncs, benvingudes totes les opcions que s'atreveixin, que facin el pas endavant de voler concórrer a unes eleccions municipals. Però, per l'altra banda, també diré, no és altre exponent que d'un problema de legislació electoral que ja vaig posar sobre la taula en aquell llunyà 2003, quan em vaig presentar, que és el tema de les llistes obertes. Per què els partits polítics estatals o autonòmics estan tan tancats a canviar la legislació i que es puguin presentar llistes obertes? Tenen interessos ocults? No ho sé, però en tot cas, per què estan tan tancats a la societat? La societat vol participar, es veu en les eleccions municipals. Per què, caram, han d'haver-hi llistes tancades i no llistes obertes? Això és el que em pregunto jo.
Dieu, no sé si és una sensació també o hi ha doncs una realitat sobre la taula. Paral·lelament, algunes formacions polítiques reconeixen, clar, no públicament, però sí, pels passadissos, que no és tan fàcil trobar persones que es comprometin a formar part d'una llista i, per tant, persones que es comprometin, doncs, això, a formar part d'una candidatura política. Que molt sovint costa estirar de...
Home, és que hauríem de veure en quines condicions. És a dir, si a mi m'hagués ofert una força política determinada entrar en les seves llistes sota la disciplina de partit i sense ser llistes autènticament obertes, és a dir, que es pugui votar la persona, és a dir, que puguis posar una creueta, això en d'altres països es fa, no és tan estrany, eh? Una creueta en qui tu creus que representa millor d'aquella opció política, home, potser hi hauria més gent que s'implicaria en els partits ja establerts, però, clar, sota unes condicions determinades, no sota les condicions actuals.
Creieu que hi hauria...
Clar, l'alternativa a les condicions actuals és la que ha plantejat Acció per Sitges i d'altres formacions independents, que és al marge dels partits establerts, és igual, anem per lliure, costa molt més esforç, però val la pena.
Creieu que hi hauria sorpreses en aquest sentit? Com, per exemple, si ens podem trobar amb el sitgetans pel carrer i dir, escolta, jo agafaria aquell senyor d'allà, aquell d'allà, i resulta que cadascun d'ells potser estaria marcat dins una ideologia o dins d'una formació política determinada i, en canvi, des del punt de vista del ciutadà, serien persones perfectament capaces o a qui donarien la seva confiança més enllà de la ideologia política.
És que reflectiria també molt la idea amb què neix Acció per Sitges i altres formacions independents, que és que de vegades, en l'àmbit local, que no es pot legislar sobre la jubilació a 67 anys, o que no es pot legislar sobre si hi haurà vegueries o no hi haurà vegueries, que no es pot legislar sobre moltes coses d'interès, en podríem dir, general, de l'estat espanyol o de l'àmbit autonòmic, doncs ens trobaríem que en l'àmbit local hi hauria coses tan senzilles com dir quants diners gastem, quants càrrecs de confiança tenim. Però això no depèn de les ideologies, depèn de quina intenció de govern tens, no? Per tant, doncs, aquí ens trobaríem en que potser sí, potser la gent votaria persones que coneixen, que són de la confiança del votant i que corresponen a ideologies totalment diverses. I què passaria? Home, que hauria d'haver-hi molt de diàleg, però jo crec que en l'àmbit local, justament, ens posaríem d'acord en moltíssims temes.
Aquesta és una reflexió que ens han deixat d'una forma o una altra al llarg d'aquests dies. Creieu que la futura legislatura, i en el context en el qual vivim, imposarà d'alguna forma certs acords sobre els grans temes?
És que forçosament hi ha d'haver acords sobre els grans temes. Per posar-te un exemple, en el moment en què jo vaig venir per primera vegada aquí a la ràdio, no va ser el 2003, va ser molt abans, sí. Eh? I va ser a propòsit d'un tema que era d'urbanització dels colls i miropers, d'una zona natural i paisatgística que té molt valor, no? Les forces polítiques en aquell moment existents a l'Ajuntament es van sorprendre d'aquell moviment ciutadà, no? I la veritat és que la majoria ens deien: no cal que us esforceu perquè això ja està aprovat, ja està en els papers i ja ha fet el seu curs legal i per tant això no es pot tirar enrere. Això, evidentment, l'únic que volia era desanimar-nos. Però al final resulta que no ens vam desanimar, vam tirar endavant, campanya de signatures, també vam tenir la sort del nostre costat, però la realitat quina és? És que de tota aquella extensió que es pensava urbanitzar, només s'ha urbanitzat el 33%, una tercera part. Els altres dos plans parcials s'han desestimat, es van desestimar, es van tirar enrere, malgrat el problema legal que podia representar, i ara forma part d'aquest espai de la xarxa Natura 2000, i a més, cap força política en l'Ajuntament no qüestiona la
idoneïtat que formi part d'aquesta.
Sí, d'aquesta opció.
Que formi part,
no?
Ara d'aquesta. Mm.
O sigui, una opció que en un moment determinat es deia: no, és que això són els ecologistes verds que estan tocats a l'ala. Doncs una opció que semblava molt extremista i molt ideològica, resulta que al final és una opció transversal que des del PP fins a Iniciativa, per dir dos extrems que per entendre'ns tots, doncs, abasten totes les forces polítiques, han subscrit. És a dir, més enllà de les ideologies, hi ha una cosa, una idea en comú, a nivell local, que acaba sent de consens. Doncs per què, caram, ens hem de fixar en l'àmbit local partits diferents? Perquè ja ens ve imposat des de dalt. Doncs no, fem una llei electoral que permeti a nivell local el que Acció per Sitges des del començament està defensant.
Segurament, però ara més d'un pensa, pot estar d'acord amb el que acabeu de dir, però com que davant hi ha una situació, diguem-ne, molt prioritària, que és el deute i que és el context econòmic en el qual ens movem, aquí també hi ha d'haver un acord general.
Oh, i tant, oh, i tant. I de fet, al final, jo crec que haurem d'acabar amb un gran pacte entre tots els partits que estiguem representats en el pròxim consistori. No,
no sou el primer que ho dieu, això?
No, però sí el primer que diu que el govern socialista ens ha intentat enredar de nou amb una cortina de fum, que és un estil molt propi del govern socialista, amb la cortina de fum del Pla Marc 2015. Què caram era això del Pla Marc 2015 al final de la legislatura? Home, què es vol? Què es pretenia? Què es volia? Doncs res, cortina de fum. És a dir, hi ha un problema econòmic important a l'Ajuntament, a veure si enredem algun altre grup polític de l'oposició per tal que signi un Pla Marc 2015 i sembli que el que hem fet al govern socialista ho hem fet bé perquè tenim l'aprovació d'un altre grup polític. Doncs no, això era una cortina de fum per tal d'enredar. I com a prova d'això, vull exposar que es va aprovar fa uns mesos, com tocava, els impostos i les taxes anuals, en gran discrepància del principal partit que va subscriure la intenció de subscriure això, un Pla Marc 2015. No? O sigui que van fer les taxes a esquenes de la Convergència i Unió, els socialistes. I això, el mateix Jordi Mas, en el ple, els va tirar encara. O sigui, per una banda, fa cosa de 6 o 7 mesos, no ho recordo, fan la gran proposta del Pla Marc 2015 i fa 2 o 3 mesos resulta que traeixen un dels principals partits que havia donat suport clar i decidit al Pla Marc 2015, passant d'ells a l'hora d'aprovar aquestes taxes. I a més, a veure, si alguna utilitat havia de tenir aquest Pla Marc 2015 era justament, encara que fos per 6 mesos d'aquesta legislatura que queda des de gener fins a juny, però ho van justificar com la urgència de peremptòria de solucionar el problema de les finances locals i que no podien perdre's ni 6 mesos. Doncs estem davant d'un nou ple el 31 de gener en què el que s'ofereix no és Plamar 2015, sinó pròrroga d'un pressupost que es va aprovar sense Plamar 2015 i amb el vot en contra dels principals partits de l'oposició. Per tant, el Plamar 2015, que era teòricament aquell gran pacte per solucionar el problema de deute que és exageradíssim de l'Ajuntament local, resulta que s'ha convertit en el que nosaltres ja vam dir en aquell moment, que era una cortina de fum.
Dues coses a partir d'aquí, tot i que vostès podran escoltar la intervenció d'Andreu Bosch quan fem el resum del ple el dimarts al matí. Estaria més o menys d'acord, Andreu Bosch, en prorrogar el pressupost del 2010 fins a eleccions?
No, de cap de les maneres. S'ha de procedir amb urgència davant de la situació extrema en què s'està vivint a l'Ajuntament de Sitges. Això és justament un reflex de manca d'idees i de manca de diners, està clar.
El Pla Mar 2015 és el pla que inclou, entre altres coses, la, diguem-ne, revisió del valor catastral i les conseqüències que pugui tenir aquesta revisió del valor catastral?
Sí, senyor, és això, perquè aquí nosaltres també trobem injustificable que el govern de la Generalitat, abans en mans dels socialistes, permetessin a aquest govern local ajornar el problema econòmic de l'Ajuntament el 2012, si no s'entén en clau electoral. És a dir, no és electoralment rendible pujar impostos abans d'eleccions i, en tot cas, després d'eleccions ja té uns efectes sobre el mateix govern o el govern d'uns altres. No se sap. És a dir, que realment han dit, escolta'm, tenim un problema econòmic, que el resolguin els que vinguin. Si som nosaltres, tindrem 4 anys per endavant, i si no som nosaltres, que patxuguin els que vinguin.
Anem a referir-nos a aquest problema econòmic que també ha estat protagonista de totes aquestes converses.
No és gent responsable, ni tampoc gens ètica. Un que assumeixi el que en responsabilitat li toca.
Tornant a la qüestió econòmica, durant aquests dies se'ns parla de 3 possibles solucions a aquesta qüestió. Una, l'augment dels impostos. Una altra, la gestió del patrimoni, sigui en lloguer, sigui en venda, sigui en permuta. I una altra, l'aprimament de l'estructura municipal. Ja que hem començat, diguem-ne, per la qüestió impositiva, d'alguna manera Acció per Sitges té més o menys quantificat el deute de l'Ajuntament en general i, per una altra banda, Acció per Sitges estaria més o menys d'acord en que davant la situació actual els impostos s'han de pujar?
Acció per Sitges, esclar que té quantificat amb les dades que li ha donat la intervenció. És a dir,
quan i us surt més o menys quan?
Són dades de la intervenció, uns 70 milions.
Uns 70 milions.
Clar, home, és que, a veure, no ens inventem res, vull dir, el que diuen, diem, o sigui, no cal... A veure, una altra cosa és com tu pots disfressar els números. No? Perquè, clar, si dius, no, és que els préstecs es poden comptar com a deute. Home, ho devem als bancs o no ho devem als bancs? Bueno, tu t'ho pots mirar com que és el en podríem dir, el deute històric que sempre s'ha tingut i sempre han de tenir els ajuntaments, o pots dir, bueno, es deu o no es deu? Es deu, no? Doncs, per tant, doncs, compta...
O menys els oients hauran trobat un punt de coincidència, perquè heu coincidit amb la xifra, amb la que va dir fa 4 dies Miquel Forns, dels 70 milions,
home,
perquè
arrenca dels informes mateixos objectius. A veure, jo que no tinc aquí és el compte general del 2010, sí, el més actualitzat, no? Però m'imagino que
els últims números que teniu sobre la taula assenyalaven...
És el compte general que es va aprovar, l'últim compte general que es va aprovar.
D'acord.
I apunta en aquesta direcció.
D'acord. Aleshores, dit això, els impostos s'han de pujar?
Jo crec que alhora... És que no es pot respondre d'una manera simple.
No, respongueu com vulgueu. Teniu temps per matisar el que faci falta.
És que la pregunta és tancada i no es pot respondre d'una manera sí o no, per exemple. No? Jo crec que tu mateix ho has dit, hi ha 3 fronts en què s'ha de...
Voleu que us ho pregunti d'una altra forma, que resulti més senzill?
Pregunta com vulguis, tu ets professional perquè, les preguntes.
Ho dic perquè si a l'hora de preguntar, aleshores, diguem-ne, la pregunta és més o menys motiu de qüestió, doncs l'arreglarem. Creieu que inevitablement resoldre el deute de l'Ajuntament de Sitges passa per pujar els impostos?
Jo crec que sí, no hi haurà més remei.
D'acord, veieu com era capaç de contestar.
Sí, però hi ha un més i un menys.
Ja està, ja està.
Quina quantitat...
Andreu, vos s'alinea amb aquells que creuen que inevitablement, agradi o no, per resoldre aquesta situació no hi haurà cap altre remei, en aquest cas que ficar la mà en matèria impositiva, perquè si no és difícil de reconduir això.
Jo crec que s'ha d'actuar en els tres fronts. I aleshores, l'últim front en què s'ha d'actuar és justament en la pujada dels impostos.
D'acord.
Que també s'hi haurà d'actuar, per descomptat.
Però creieu que dins l'ordre de prioritat seria el darrer?
I a més a més és inevitable, perquè qui ha iniciat el tràmit per actualitzar el valor cadastral de l'IBI a Sitges és el govern actual.
Diguem-ne, fet estar, per dir-ho així.
Per tant, doncs això ens vindrà tant si volem com si no volem.
Però en qualsevol cas sou dels que creieu que tal com està la situació, alguna cosa o altra també s'hauria de fer amb els impostos per poder assumir...
És que són les tres potes que tu has dit. I no hi ha... O sigui, amb els números és que no hi ha secrets. És que suma i resta i s'ha acabat. Aleshores, doncs...
A vegades no ho sembla, que no hi hagi tants secrets.
No, no. Una altra cosa són les interpretacions i els tripijocs que es fan. Però al final, dius, escolta'm, quan deus, no de la hipoteca X o la hipoteca Y, quan deus en total? Quin és el teu estat de comptes? I llavors surt suma, debe i haver, ja està. I al final doncs surt una quantitat. I això no té, en podríem dir, contestació.
Ja està. Assenyalem, per tant, doncs, que d'aquestes tres vies de solució, Andreu Bosch diria que la darrera, la dels impostos, millor la que hem comentat, seria l'última prioritat. Seria l'última a tocar?
Sí, i a més, jo crec que s'hi pot actuar. És a dir, des del govern actual, o sigui, des del govern, no l'actual, el futur, es pot actuar amb el tema impostos, amb el tema impositiu. I de quina manera? Home, perquè hi ha una part que, en la que no hi podem actuar, que és l'actualització cadastral, que ja he dit que és un procés que està...
En marxa,
i per tant no es pot aturar. Però l'altre és l'escala de gravamen, és a dir, quin coeficient li apliquem amb aquest... hi ha un màxim i un mínim, doncs entre el màxim i el mínim, doncs nosaltres hem de tendir al mínim, perquè ja es paguen molts impostos, i a més, en aquest moment històric potser no és el que toca. O sigui, en un altre moment històric potser hauria anat, en podríem dir, en consonància amb l'evolució de l'economia, en aquest moment no, l'evolució, o sigui, la gent ho està passant malament, a sobre puja els impostos, no pot ser.
O sigui, sempre és mal
món.
Per
tant, a on s'ha d'actuar? Doncs, primer de tot, amb el tema personal, és a dir, amb el capítol 1. I quan dic capítol 1, no em refereixo al capítol 1 estrictament de l'Ajuntament, sinó al capítol 1 de les empreses municipals. Si se n'ha de tancar alguna, es tanca. Jo no sóc partidari de tancar-les totes, però en tot cas, de deixar-les operatives amb un o dos treballadors podria ser possible per l'actual, o sigui, sempre anem al mateix, no? En el moment en què es van crear era un moment d'expansió econòmica i que fins i tot l'Ajuntament li costava gestionar totes les coses que es podien arribar a fer amb els diners que li entraven de construcció, etc, però també els diners que rebia de l'administració de l'Estat i de l'autonòmica. Per tant, doncs, s'havia de donar resposta a tot això abans d'uns terminis per tal que els diners no es perdessin, no? Per tant, doncs, jo ho trobava justificat.
És a dir, no, al seu dia creieu que l'agilització de tràmits que suposava el poder tenir una empresa municipal, doncs, valia la pena pels objectius que s'aconseguien.
Clar, en aquell moment era justificable i justificat. I realment, si no ho haguéssim fet, haguéssim perdut diners a nivell local. Per tant, doncs, s'havia de fer. Ara, en aquest moment, estem en una altra circumstància històrica i jo crec que tothom ho ha d'entendre. Vull dir, els primers, els treballadors d'aquestes empreses, i em sap greu per ells, però la realitat és la que és. I el que no podem fer és tenir dos ajuntaments paral·lels perquè... La mamella no dona per tant, per dir-ho així, clar, no? I dic que no és raonable, ni... No pot ser.
El vostre raonament, per tant, en l'aspecte de primar l'estructura de la institució, passaria sobretot pel que són les societats municipals, per dir-ho així?
Societats municipals, potser jubilacions anticipades, etc. És a dir, s'ha de primar l'administració, sí, a totes. Això, primer punt. Després, s'ha d'optimitzar el que és els recursos humans de l'Ajuntament, també del tot, i en aquest sentit, doncs, la reorganització en els Sitges referents, jo crec que va en aquesta direcció. Jo ja he matisat anteriorment aquí mateix a la ràdio, però també en el ple, però també en l'Eco, que no estem d'acord en la manera com s'ha fet, ni la manera improvisada, ni, per exemple, una cosa que jo trobo una aberració, que és traslladar tot el que està urbanisme, territori, que està allà al costat de Sitges Reference, i per tant, doncs, no hi ha una llunyania entre uns treballadors i altres, traslladar...
Vull dir que està a 20 metres una cosa.
I que, a més, que la inversió... Això també és una altra de les coses que realment aquest Ajuntament ha fet gala, lamentablement, que és invertim en unes oficines a les Proelles per crear tota aquella unitat que està molt bé des del punt de vista organitzatiu, des del punt de vista d'espai, està molt bé per als treballadors, i ara malbaratant aquella inversió deu fer de 4 6 anys deu fer, aquesta inversió, malbaratant aquella inversió, ja desmuntem tot allò per portar-los 20 minuts al davant allà amb aquest nou edifici. Home, jo entenc el trasllat d'altres oficines, però no aquest. Però això s'ha fet, això com en tot a Sitges, no? Ara mateix estem veient la reurbanització del passeig de la Ribera. Home, doncs hi ha hagut contenidors soterranis que no s'han arribat ni a estrenar. El del costat del Greco encara estava amb els plàstics quan el van treure. Home, això és malbaratar els diners. És
aquella bateria de contenidors. Aquella bateria de contenidors
soterrats, sí. Clar, o sigui, inverteixes i els del... els que hi havia davant del carrer Carreta també, aquests també s'han desmuntat i no sé com els muntaran de nou, però vaja, jo el que vull dir és que en l'actual context econòmic calia invertir tants diners en fer unes obres a la Ribera que potser haguessin pogut esperar uns anys? Era tan urgent fer això ara en aquest context econòmic? Jo crec que s'han equivocat de mig a mig, i és un exponent més de la manera com s'han fet moltes coses durant aquests 4 anys a l'Ajuntament de Sitges, que és improvisació, improvisació i més improvisació.
Com es gestiona el patrimoni que quedarà deslliurat, per dir-ho d'alguna forma, quan es traslladin tot aquest personal municipal des dels seus edificis, les seves dependències, que han estat fins ara al Sitges Reference?
O bé s'haurà de fer el que nosaltres ja vam reclamar en el 2007, un nou pla d'equipaments. En el 2007, vull dir fa 4 anys, ho especifico perquè fa 4 anys que ho vam reclamar, ara resultarà que hi haurà tota una sèrie d'equipaments i anem improvisant amb cada equipament, que és el que fem. Ara en aquest ple ens porten turisme al carrer Nou. Una oficina...
Turisme, referiu a Foment de Turisme?
Foment de Turisme, sí, Foment de Turisme. Sí.
Que està situat encara en el que és l'edifici on hi havia... el patronat de turisme també, en aquell despatxet, per dir-ho així.
Sí, a l'edifici de l'Oasis.
A l'edifici de l'Oasis.
La titularitat municipal.
Que ara serà la futura oficina d'atenció ciutadana. El
ciutadà, sí. Que veus, això ho trobo bé, però també és un altre exponent de la improvisació, i em sembla que ja ho he dit alguna vegada. Resulta que en un moment determinat, quan es parla de Sitges Reference, una portaveu del govern diu, no, és que el que farem amb l'oficina de l'Oasis, que ara queda sense personal, queda buida, la llogarem. I nosaltres aquí això ho vam criticar, vam dir, home, com anem a llogar en un moment tan difícil com és col·locar un lloguer, no? O sigui, com anem a llogar?
És que us ho preguntàvem per això, eh?
L'oficina de l'Oasis, quan més enllà tenim l'oficina de l'OAC, que estem pagant un munt de diners de lloguer. Això jo ho vaig dir públicament i li vaig recaminar amb aquesta portaveu. Al final han optat pel que nosaltres mateixos vam dir com a idea, que ens va venir així de bones i primeres en saber que hi havia tot aquest trasllat massiu a Sitges Reference. I al final l'han fet a seva, i molt bé, o sigui, trobo molt bé que hagin acceptat una idea nostra com n'han acceptat d'altres, no? I després s'han posat la medalla a ells.
Que l'OAC tornarà a un edifici de propietat municipal, per dir-ho així.
Com?
Que l'OAC tornarà a un edifici de propietat municipal. Bé, o serà traslladat a un edifici, s'instal·larà en un edifici de propietat municipal.
És que era il·lògic pagar un lloguer astronòmic per tenir l'oficina de l'OAC i al costat mateix tenir un edifici de titularitat municipal buit en espera de llogater. No? Era totalment il·lògic. No, no, no. I a més, a un lloguer molt inferior al que es pagava al costat.
Però ho heu apuntat d'alguna manera?
Però quan... jo ho he apuntat com a una prova més d'aquesta improvisació en què es procedeix. És a dir, fer les coses bé només té una manera, i és pensar una jugada després de l'altra, com en els escacs, no? O sigui, amb lògica. I fer les coses d'improvisació, doncs surten les coses com surten, i es perden molts diners pel camí, i justament en aquest moment no es poden perdre per diners pel camí. I vull dir això, o sigui, vull dir que es pensa en Sitges Reference i aleshores doncs es diu, mira, l'oficina de l'Oasis que ara queda buida la llogarem, ara no la lloguem, ara hi posem, recol·loquem els OAC perquè els d'Acció per Sitges ens han dit que és molt millor ocupar el local. Doncs això és improvisació. I això costa diners als sitgetans i sitgetanes. O sigui, si tu ho fas d'una altra manera, que dius, fem el que deia Acció per Sitges al començament. Primer de tot, un pla d'equipaments. Segon, anar a veure si s'ocupa Sitges Reference, que per cert va ser una idea que se'ns van riure en la taula de negociacions quan nosaltres la vam proposar amb els socialistes després de les eleccions. No? Van dir, com voleu anar a parar, a posar els treballadors de l'Ajuntament allà a Sitges Reference? Doncs pues mira, ara estan fent el que nosaltres dèiem. I no ens sap greu que ho facin. El que passa és que ho fan tard i no ho fan de la manera lògica que nosaltres els vam proposar. És a dir, pla d'equipaments, després de veure en aquest pla d'equipaments què és el que va parar a cada lloc. Jo em pregunto, per exemple, per què Sitges Model 21 no pot anar a Sitges Reference, quan està molt distant del centre del poble, quan evitaria molts desplaçaments. Potser és que no interessa, però no entenc per què no interessa. O sigui que... Que bé, que amb un pla d'equipaments també es posarien sobre la taula què és el lògic i què no és lògic. No? I això que no és lògic potser saltaria més a la vista.
Ens queden 3 minuts. Qual hi ha?
Em reservo l'opinió.
Home.
Em reservo l'opinió. O sigui, seria una cosa molt bona per Sitges, però, sincerament, em sembla una cortina de fum. És a dir, em sembla més que s'ha fet campanya de cara als sitgetans i sitgetanes per tal de guanyar unes eleccions per part del govern socialista que no pas una campanya de cara a les empreses de tota Europa perquè s'instal·lin aquí. O sigui, veig que s'inverteixen més diners en tenir una botigueta oberta allà al carrer Major amb exposició permanent que els agrada dir que cada mes es va renovant, es va prorrogant l'exposició davant les múltiples peticions dels sitgetanes i sitgetanes, però esclar, això a mi em sona més a campanya electoral socialista per tal de guanyar les eleccions i cortina de fum, una nova cortina de fum, que no pas a una cosa real.
2 minuts, biblioteca, museus i Fundació Pere Stanfli.
Un 10 per la Fundació Pere Stanfli. Estic molt content i crec que els sitgetans i sitgetanes hem de sentir orgullosos de la filantropia dels esposos Stanfli, no? Això primer.
Museus.
Museus. Un altre exponent més del malbaratament dels diners. És a dir, quan amb 10 milions d'euros podies tenir la reforma del Museu Maricel, del Cau Ferrat, del Palau Maricel i de la biblioteca, només tindrem una gran mampara de vidre que dona al mar i que no agrada a ningú. O sigui, em sembla lamentable.
Biblioteca?
Biblioteca, urgent, 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 urgent. Com pot haver-hi humitat en un lloc que es guarden llibres? És que és clam al cel.
Hi haurà possibilitat, però, de poder-ho resoldre, com més o menys s'anuncia, tenint aquests diners, diguem, tenint aquest coixí que havia de servir ja pel nou projecte de biblioteca, doncs podent-lo traslladar al coixí d'opost de la Diputació en aquesta obra?
És que en aquest moment no ens podem plantejar la construcció d'una nova biblioteca. Vaja, m'agradaria molt, m'agradaria molt poder-ho fer. O sigui, estar en el govern, en el pròxim govern, i encarar-ho com una de les prioritats. Però molt em temo que els números no estan per fer una nova biblioteca i en tot cas el que sí que s'ha de procedir és arreglar bé la que hi ha.
Aquesta, en aquest cas, és una prioritat compartida entre Àngels Parés, que ho deia, ho assenyalava com una de les prioritats d'Esquerra Republicana, la possible, veure si fos possible la construcció de la nova biblioteca, però òbviament la prioritat d'arreglar la biblioteca Santiago Rusiñol. Hem arribat a les 12, Andreu Bosch, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
En la propera ocasió, ja ho saben, saludarem a un candidat o no, però de moment el 12 de febrer amb l'Assemblea d'Acció per Sitges es decidirà qui serà el candidat de la formació a les properes municipals. Nosaltres tornem demà a les 9, que passin un molt bon dia.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.